organisme estatal.
Així arribem a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
I 4 minuts ja, tercera hora de programa, i s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Encetam aquesta tercera hora amb una notícia que no sé si podria canviar-nos la vida. Atenció, el govern espanyol proposarà eliminar per sempre el canvi d'hora a partir de 2026.
Hello, no marques la hora
porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche
para vivir nuestro amor y tu tic-tac.
I de com cantaven Los Panchos, aquest diumenge de matinada, a les 3, tornen a ser les 2. Per tant, els amants tindran una hora extra per viure aquest amor. I podria ser el darrer any que això ens passi si prospera la petició del president del govern, Pedro Sánchez, d'eliminar per sempre aquest canvi d'hora a partir de 2026. Ho ha avançat avui de matí via xarxes amb un missatge. De fet, no serà la primera vegada que es fa aquesta petició. El 2019 es va fer una consulta ciutadana en què varen participar 4,6 milions de persones amb un 84% a favor de posar fi en aquests canvis. No obstant això, la decisió va quedar paralitzada per la manca de consens que hi havia entre els estats membres de la Unió Europea, ja que, com sabeu, cal una majoria qualificada al Consell perquè aquest tipus de mesures tirin cap endavant. Serà enguany el moment definitiu? Segons dades del govern espanyol, el 66% de la població d'Espanya està a favor de deixar de canviar d'hora 2 pits cada any. I vosaltres, estimades Marta, Joana, estimats oients, esteu a favor o en contra d'aquest canvi d'hora? Què és allò que més vos costa quan arriba aquest canvi? I, sobretot, quin horari deixaríeu? Que aquest era el dilema. És d'hivern o és d'estiu?
Jo no puc més. No puc més perquè trob que...
Ella sempre tan m'estressa.
No, sempre tan realista. És que és una comèdia, això. Que ara canvies hora, ara la poses... A més, cada vegada te demanen... no sé, segur que vos passa. Ara que toca, per envant o per enrere, ara que serem una hora més o una hora menys.
A mi m'encanta.
És un trull innecessari. Basta ja. Aquesta comèdia, a més, mos han venut que és una estratègia perquè per estalviar que res... La factura és la mateixa. Per tant, crec que mos han pres una mica espol amb això. I jo me quedaria en l'horari d'estiu.
En el meu ropi li fa ravi, però jo estic una setmana dient-li que dam a les 3, hora nova. I que me robin això, a mi me fa ravi.
Te fa ravi això.
Ho entens bé. Lo de com s'avança sort, perquè a mi m'acosta sempre un infern. Si jo sóc una
jo
persona
que
li costa
una hora,
entendre la màquina de pàrquing, tu saps que hi ha
sí,
com a molt de
botons. Sí, però en jo sé que puc dormir una hora més.
Això és mentida.
I en estiu, una hora manco, perquè mos l'han robada. Hi ha un vespre que perds una hora, hi ha un vespre que la recuperes. És l'únic que te puc explicar, no són científic.
I de totes maneres, jo crec que l'horari d'hivern també deprimeix un poc, eh? Això de tanta foscor, mira, un poc de vida, a la vida, no?
També depèn de si ets diurna o noctàmbula.
Clar, però en el nostre cas, mira el que agraïm. Quan sortim a l'estiu i veiem un poquet de llum... Exacte, o fes feina de vespre...
A mi l'estiu que enfosqueixi tan tard a mi també me fa una mica de peresa. Ho dic perquè a vegades que són les 9 i busques i sembla que encara has d'estar com a proactiu.
De
I a mi a
les
7 ja m'agrada ser que nostra.
Xisco, Joan, ningú se posa d'acord. Aquí parlem d'un 66%, no? Per cent, però bé, està molt dividida la societat.
Mira tu quina mentida m'ho acaba de liar.
S'enquesta que varen fer Europa, un 84%.
Perdona, la mentida que mos acabes de riar... que a les 7 t'agrada ser que teva. Però quan has estat tu a les 7 a dins la llar? Mai.
Joana Maroto, si hem de començar a portar informació personal, mos coneixem de fa una sèrie d'anys i tots crec que podem parlar de tothom. I mira, Joan Jiménez, faci'ns les manetes, com que dir, podeu començar a parlar del que vulgueu, que m'interessa.
Hem de dir que fa una setmana que no ens podíem...
Discutir
en directe.
Clar, ja
no. Hem de recuperar.
Sí. I tant que sí. De totes maneres, serà el tema de la setmana, perquè donarà molt de lloc al debat i aquí també ho parlarem i intentarem...
De tota manera, quant de temps fa que parlam d'això?
És que jo crec que...
Jo crec que tenia 5 anys... I ja se parlava d'aquest canvi d'horari.
Sempre ha generat polèmica. És vera. I doncs esperarem, si aquesta vegada és la definitiva. Són les 11 i 9. Què vos sembla si conversam amb un arqueòleg de la memòria gràfica?
I avui volem parlar-vos del nostre patrimoni gràfic. I ho feim perquè les grans marques i franquícies han anat uniformitzant els carrers de les nostres ciutats. Palma en seria un exemple claríssim, fent desaparèixer a poc aquella personalitat visual que les feia úniques. Però encara hi ha qui resisteix i qui vetla, precisament, per aquest patrimoni.
I una d'aquestes persones és el dissenyador mallorquí Toni Sorell, ànima del projecte Rotuilla, que encapçala una comunitat apassionada per preservar i també reivindicar el patrimoni gràfic de Mallorca, els retos, les tipografies i també els senyals que explica la nostra història quotidiana. Amb Rotuilla, Sorell convida a mirar amb uns altres ulls les façanes de Palma i a valorar la memòria visual que s'hi amaga darrere cada lletra pintada o cada neó antic que compareix pels nostres carrers. Avui ens acompanya aquí a l'estudi d'Ivetres Ràdio. Toni Sorell, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Hem encertat en la cançó perquè t'havia demanat digue'm una cançó, però no he trobat la cançó que m'havies demanat. Hem encertat...
És molt bona aquesta cançó. Bé, fa ballera.
Això ja fa Toni Sorell. Però bé, conta-mos, quin és el cartell, o el darrer cartell, o el darrer rètol que heu pogut salvar, no sé si dir de sa crema, per dir-ho d'alguna manera, o de simplement desaparèixer dels nostres carrers.
De sa crema, no? Sa destrucció absoluta és de sa panaderia Llull, que curiosament, jo al final faig una reflexió i dic, bé, si ara s'ha aturat sa demolició de sa façana, però si no s'hagués aturat, què és l'única que hagués quedat?
Sa de 31 de desembre, sí. Te refereixes?
Sí, sí,
molt
que
curiós,
que ha aconseguit aturar,
cert,
de que es fa ben nassa, però si s'hagués esbocat, només queda d'aquell conjunt un rètol, que a més és arqueologia pura, com vosaltres bé heu dit, la base del primer cartell, perquè després els propietaris em van posar un de lluminós damunt, i això era la base, que duia unes lletres...
Una tipografia preciosa, M,
sí,
Llull, és vera,
escrit,
molt icònica.
Sí, sí. Que després veus que va estar pintat dues vegades, una vegada en vermell, l'altra en verd, i que una col·laboradora va... jo ara ja me puc permetre el luxe des de la feina, com a autònom, que no puc estar tot el dia vetllant pels carrers... la gent m'escriu, m'avisen qui hi ha per la zona i en aquest cas aquesta col·laboradora, una periodista molt, molt seguidora de Rotuilla, se va personar, se va aconseguir baixar, una altra persona que té un negoci de mobles de segona mà de vora va rescatar i diu que restaurarà. Vull dir, se tracta això de preservar, encara que no sigui in situ, però de qualque manera, jo ho tinc tot dins escapat, el meu Excel mental, que l'he de passar qualque dia a digital, perquè si me passa res, no, ningú sabrà res.
Però què passa amb aquests rètols, Toni? Vull dir, els rescatau per no caure en l'oblit, però, no sé, a on acaben, a on, no sé, els tens guardats a casa teva?
No. Rotuilla, mira, Rotuilla pertany a la Red Ibèrica de Protecció de Patrimonio Gràfico, i a cada ciutat, a cada gran ciutat, ciutat mitjana, pobles, del món, a més, no només d'Espanya i de Portugal, hi ha gent que fa el mateix i les bases són primer difondre per després poder apreciar i després poder protegir. I la protecció passa per, diríem, dos graus. In situ, sempre que sigui possible, i, si no, s'ha de retirar, però que se guardi. Jo només puc arribar a la meitat de les fases, vull dir, a difondre a tope des de fa 5 anys, i ara que se comença a notar en la resposta de la gent, està bé, perquè si no, l'activisme, si no es correspost, a vegades és bastant feixuc. I després, com que no he aconseguit de manera institucional cap magatzem ni cap sistema de recollida i d'emmagatzematge, doncs, m'he inventat, adopta contracta un rètol i restaura un rètol, dues campanyes, vull dir, i que han tingut molt bona cuida.
No me diguis.
Sí, sí.
I com se fa? O sigui, en el cas de que tu, per exemple, hagis detectat un rètol que... Jo he detectat un per cert, que segur que sí. El tens identificat, tu saps, el Passeig Mallorca, no? Quan abans de fer cantó en Jaume III estan aquestes galeries,
sí.
Que està el títol del
Galeries
carrer...
Galeries Jaime III.
Exactament, i qualcú ha tirat una... ha llançat sí. Una pedrada, només hi ha una lletra espanyada, i sí, sap sí, un sí. Greu, perquè a excepció d'aquesta part que està rompuda, la resta és perfecta.
El bessó d'aquest cartell, aquest rètol que està a l'altra entrada, va ser restaurat. He anat fins i tot en el bar de baix per averiguar què ha fet, si és una associació de veïnat, si és un privat, tal. Vull dir, és una labor constant d'investigació i de tirar uns fils que són molt agraïts, perquè acabes xerrant, al cap i a la fi, amb la gent d'històries molt, molt particulars, perquè cada rètol pertany a un negoci i cada negoci l'ha duit una família. I solen ser, a partir de tres generacions, fins a les 11, crec que eren, de Cala Seu, un altre rètol rescatat, des de 2010, se diu ràpid, el comerç més antic d'Europa. Wow. De la qual no queda res. Només queden els rètols. O sigui, queda una vivenda unifamiliar, que m'apareix la vergonya de l'especulació absoluta. Com sé que és unifamiliar, me'n vaig en el portal i només hi ha un botó, per les quatre plantes. I a baix, on hi havia Cala Seu, hi ha un aparcament per un Porsche en el render, amb una cuina que deu ser a voltar, o podeu ser... No, a veure, no vull dir marques, però és perquè entengueu una mica el nivell de... I ara no s'ha acabat de construir l'edifici i ja està a la venda. Jo li he escrit en el director d'aquesta promoció a Suïssa en anglès que guanyaria molt de punts deixant Cala Seu exposat en sa placa de l'Ajuntament que rendeix homenatge.
Què ha dit?
No m'ha contestat.
Encara no ha contestat.
Quin barri, fa quan que el vas escriure?
Això vaig fer una recollida de firmes a Change.org, crec, recordar, que em va tenir més que es bosc, que es qui escolasca. Que també, arrel de la pressió una mica mediàtica, l'Ajuntament ha dit, i creurem que així serà, que no se tocarà tal com està, perquè se volia destruir i reconstruir.
Mateix, no se toca.
El mateix que la
façana... A mi m'agrada una nostàlgia absoluta, que això se perdi.
La façana d'en Bandassa diu, no, la tirarem en terra i la reconstruirem. El pont d'estrent va ser... Vull dir, no ho sé, a mi me supera tot aquest tema.
I són conscients, però, de tantes històries que hi ha darrere un rètol o darrere les històries de ciutat? La ciutadania n'és conscient? Ho valora? O és una tasca de picar pedra perquè la gent conegui tot aquest patrimoni de rètols? Perquè vas per qualsevol ciutat, ara està com molt de moda per xarxes, que la gent penja una foto i diu quina ciutat és. De cada vegada és més complicat saber quina ciutat és, perquè per tot hi ha un Zara, per tot hi ha les mateixes botilles, i Copenhague pot estar calcat a Oslo o pot ser perfectament Palma. Deixant perdre aquest patrimoni perquè mos és igual, necessitant qualcú com en Toni Sorell que mos recordi que tot això forma part de la nostra història i que se perdrà, te fan cas, Toni? Vull creure que sí.
Sí, com us he comentat, vull dir, són 5 anys de tires i afluixes i en el final crec que sí, que la cosa està començant a donar resultats, perquè el que vos comentava, una de les coses més importants... A veure, un rètol és una cosa invisible, si ho has vist tu des de que vas néixer i ho han vist els teus pares. Vull dir, tanquen, estem acostumats als mallorquins. Una altra teoria que he descobert és que a Mallorca, bueno, a totes les illes i a llocs turístics, la temporada és el que marca, i la temporada ens dona una visió com a molt curta. Vull dir, què va passar l'any passat, què ha passat enguany i què podem fer l'any que ve per recaudar més. Tot això implica destrucció, perquè no hi ha aquesta memòria històrica, diguem, o aquest reconeixement del patrimoni gràfic, que és una categoria que tothom desconeix. Vull dir que jo, com a dissenyador gràfic, sí que la puc entendre, però és que també he anat més enllà i xerrat de patrimoni emocional, en el cas de l'Alaska. Vull dir que tot és una cosa que, com tot, quan comença, se n'ha de xerrar i s'ha de fer... com he dit, pico i pala, i sí, 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 se va educant a la gent ja deixa d'anar en seu cap cap a baix...
I mira per amunt,
i a mirar,
no?
I a mirar per amunt, façanes i rètols i les peculiaritats d'una ciutat com Palma,
En Xisco deia que te'n vas a qualsevol ciutat i per ventura podria passar per una o per una altra, sí. Perquè evidentment, sobretot les franquícies han fet que els centres tinguin un poc el mateix aspecte, no?
Sí.
Però tu com definiries identitat visual a Mallorca, a Palma en concret, perquè supos que podríem dir que t'has centrat més en ciutat, i si penses que encara hi ha coses que mos diferencien d'altres llocs, o això ja ho deixem pels pobles?
Estem en el límit a Palma i és el moment. Jo ara estic fent inventari de quines peces per poder presentar a l'Ajuntament de Palma per una possible catalogació. Tot està en marxa.
Sí, perquè això seria una primera passa per protegir aquest patrimoni gràfic.
Els darrers que ho han fet ara són València i que jo crec que han incluït 150 rètols. Jo, en aquest cas, ja som un partidari d'autodonada, perquè no tenim temps. Vull dir, si visiteu la bolleta d'Instagram de rètols desapareguts, fa fredat, perquè són 5 anys, és tot el que ha passat d'especulació després de pandèmia, igual que va passar en la crisi immobiliària del 2010, i totes aquestes crisis el que propicien és això, és destrucció de patrimoni gràfic local.
És que després només mos quedarà, Toni, les fotografies, malauradament, per saber que allò va existir en aquest punt en concret.
Sí, i anant més enfora, també, aquesta catalogació que estic preparant, vull dir, que a mi me serveix, encara que no tiri endavant de cap manera, però me serveix per entendre i per anar teoritzant i anar explicant, venir a la ràdio, anar a la tele o a les visites guiades que faig o com sigui, a través del perfil, que no només són rètols, vull dir, són mostradors, un patrimoni comercial brutal, destruït a Palma, a base de mostradors, de modernistes, molts, i interiors, amb estanteries, que viatges a Amsterdam, com he fet fa poc, i te pega plorera, perquè dius, uau, quina manera de convivir tots els estils arquitectònics, perquè Rotuïlla, a mi m'agrada molt l'arquitectura, i Rotuïlla té un cosí germà que és Arquilla, i vas veient que el modernisme, l'art déco, tot, en el segle XXI, Amsterdam, per exemple, conviu en els nous negocis, i aquest contrast de nou negoci, nous productes, molt modern en molt de casos, li dona aquesta personalitat a una ciutat de lo que estàvem xerrant, que a Palma l'estàvem perdent.
Quin greu, eh? Jo crec que les altres illes igual són més conservadors. Menorca, me consta que més que Palma, on tal vegada el creixement s'ha notat més, o és una tendència generalitzada?
També he estat amb enguany i és el mateix.
És el mateix, és el mateix, sí. No som conscients.
És una globalització,
sí. Sí, és això,
no?
Que deia Ana Joana, que cada ciutat semblen clones, no?
Sí.
I això és el que s'ha de preservar. Però, clar, abans ens hem emocionat tant parlant de la nostàlgia i dels rètols que no t'hem arribat a demanar com adoptar un rètol, no? A veure si volem o veiem algun, no? Perquè m'imagino que sí.
No, això, volem... molta gent em diu, vull el desmercat d'estanis. Dic, no, a veure, això no és anar pel carrer si vols adoptar. Ah, quin nin ros més guapo, el vull adoptar. No, vull dir, té pare i mare.
Clar, però sí que ajuda a la preservació. Com ho feim?
És un procés, clar, en el que jo identifico qui són els propietaris, evidentment, i se negocia per publicar. Moltes vegades ara ja no, ni ho he de publicar perquè hi ha gent que s'interessa i dic, bueno, mira, qui s'interessa guanya, saps? Perquè és que si no has de fer tota la feina online i bueno, i al final qui s'interessa és una persona que saps que el cuidarà, que el tindrà, que té un lloc gran, perquè en ganen molt d'aquests rètols. Els mínims són 3 metres sempre. Una vegada que els has posat a terra, dius, no, això no m'hi cap.
On ho fico?
En el menjador de casa meva no m'hi cap.
A l'aire pareixen més petits. Però n'hi ha qualcun de rètol o establiment, no?, que t'hagi com emocionat especialment o que consideris un símbol de Palma i que no has aconseguit rescatar o salvar? O...
Sí, n'hi ha molts. Però a més, també s'ha de dir que molts destruïts per tormentes d'aquestes fortes que mos peguen cada vegada més, perquè es metacrilat dels anys, de finals dels anys 60, dels anys 70, quan fa 50 anys perd resistència i se destrueix, si no s'ha anat conservant. Els d'Elèctrica Espanyola ha estat els darrer.
Aquest era del carrer Sindicat, l'Elèctrica, un que estava
avingudes,
més final...
No,
no, d'Avingudes.
Però hi havia un altre d'Elèctriques que era just en el carrer del Sindicat, per allà, per de dins. Quin era aquest que també
no ho sé.
Va saber molt de greu?
No ho sé.
Dura que me vengui
el
cap.
Hi havia Ràdio Espanya,
devia ser el de Ràdio Espanya.
Ràdio Espanya,
exactament, sí. Ràdio... Sí, era aquest.
Sí, sí. No, jo ara podria tenir un programa, de fet ho propòs.
només per recordar. Sí, és que sap molt de greu, perquè una part de la teva infantesa se'n va.
De memòria gràfica, per no xerrar de patrimoni. I, per, mira, Ràdio Espanya és una promoció, també, com sempre, ara, darrerament, tot de luxe.
La recordo perfectament, perquè la meva predina vivia d'hora, aquesta en concret, sí.
Aquelles bombilles de Bon Nadal,
sí, preciós,
tot això,
preciós.
Era fantàstic, peluqueria Paquita, era tot un conjunt. I, bueno, tenia el seu, la seva caixa de llum, que quan se va llevar, a damunt la pedra de la façana, estaven dibuixades unes lletres amb uns forats que implica que hi havia hagut unes lletres o de fusta o metàl·liques que se solen pintar ses bases sempre per resaltar. I, bueno, vas fent tota aquesta arqueologia i fent una mica cosa, clar, si allò ha estat tapat 50 anys amb una caixa de llum que se va parar als anys 70,
que surt
a sa capa si del passat...
El treball d'un arqueòleg, és que... És
xerres en sa gent de sobre, ho tenen guardat, sa caixa de llum, el posarem a centrada, no ho han fet... Evidentment, tot té un límit, no tenc tot estén del món, ni molt manco, i a més hi ha peces majors i peces mitjanes i peces que ja... No és que sigui igual, però, mira, s'ha de centrar els esforços en lo important.
Projecte Rotuilla, per adoptar aquests rètols, per conèixer la nostra tipografia a través de la història que va recollint Toni Sorell ja des de fa un bon grapat d'anys i que mos ajuda a conèixer-nos més bé, no? com a poble. Saps què passa, Toni, que has vingut una setmana que estava molt nostàlgics, perquè ja la darrera setmana només parlàvem d'aquells cançons d'infantesa, cartells de cinema de la nostra infantesa, o sigui que, mira, sembla que començam la setmana igual que vàrem acabar l'anterior, amb aquests tocs de nostàlgia que hem d'intentar preservar. Toni, enhorabona per el projecte, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
11 i 24, uns consells tornant tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate bola granel a 1,69 euros kilo, el trasero de pollo al corte a 2,85 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el queso semicurado Torralba al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sa padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.
Avui, 20 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de l'Osteoporosi, una jornada dedicada a conscienciar sobre una malaltia silenciosa, però molt estesa, debilita els ossos i augmenta el risc de fractures.
Sí, a partir dels 30 anys podríem dir que tots començam a perdre la massa òssea, però mentre en els homes aquesta caiguda és relativament suau i lenta, a les dones, al voltant dels 50 anys, com a conseqüència de la caiguda dels nivells d'estrògens, després de la menopausa, la caiguda és molt més ràpida.
Per aquest motiu es considera que l'osteoporosi és una malaltia principalment femenina. I en parlàvem amb en Toni Juan, ell és cap de reumatologia de l'Hospital de Sol Llàtzer. Toni, benvingut, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Encantat de saludar-te. I per començar, volíem demanar-te que ens explicassis de manera senzilla què és exactament l'osteoporosi, i així ja fixem el concepte en els nostres oients.
Sí, l'osteoporosis, d'una manera senzilla, és una malaltia òssea, metabòlica, és a dir, de l'os, i metabòlica perquè té que veure amb els ions, cal, fòsfor i tal, que conformen aquesta arquitectura de l'os. I com es produeix una malaltia, s'altera aquesta arquitectura, disminueix la massa òssea i incrementa clarament l'incidència de fractures.
I, com comentàvem, és una malaltia que afecta més a les dones, amb un greuge més gran?
Sí, clarament pot afectar homes i dones, i a qualsevol edat, inclús existeix l'osteoporosi juvenil, però per temes hormonals, especialment per perfil d'estrògens i tal, és molt més freqüent en dones que en homes, especialment a partir de la menopausa, on disminueix clarament les hormones sexuals femenines, i això, molt més freqüent en dones, però també en homes i a qualsevol edat.
Com sabem si tenim osteoporosi? Perquè si no te fan una prova molt específica, que crec, doctor, que és la densitometria, és una malaltia invisible.
Exacte, és una malaltia invisible. La densitometria òssia, que és una prova que fem aquí en els hospitals, que tots els hospitals públics i privats de la illa pues, disposen d'elles, d'ella la podem diagnosticar. La demanam en determinats, si se presenten determinats factors de risc i tal, i desgraciadament moltes vegades la diagnosticam una mica tard, que és quan el malalt o la malalta té una fractura. Tens una fractura i en aquell moment s'estudia i veus que la causa de la fractura és la caiguda és fonamental, però està deguda que tens una massa òssea disminuïda, que és l'osteoporosis.
I de qualque manera podem identificar, per exemple, símptomes que mos puguin fer sospitar que podem tenir osteoporosi?
És una bona pregunta, perquè símptomes clars, a part de la fractura, òbviament, no n'hi ha. Sí que se sap que la gent amb osteoporosi pot tenir una qualitat de vida o una icona inferior, però sí que disposant de factors de risc. És a dir, tothom pot tenir osteoporosi, però si tens determinats factors de risc, com pugui ser prendre determinats fàrmacs, com el glucocorticoids, a l'època de la perimenopàusia, factors genètics, que la teva mare, la teva padrina s'hagin fracturat la cadera, determinades malalties endocrinològiques, com l'hipertiroidisme, diabetes, hi ha una sèrie de factors de risc, i qualcú les sospita, qualque metge de família, especialista de sospita, se pot demanar.
Quina és la millor manera, una vegada que t'han dit, mira, anem a posar el perfil freqüent, no? Dona, major de 40, començant la menopausa, una vegada que tens el perfil per ser apte per patir osteoporosi, quina és la millor manera de que no vagi a més?
Sí, la millor primer, tornant a repetir l'importància dels factors de risc, sí, que els poden comentar una micona més, perquè també la gent fumadora, la gent que beu alcohol, la gent prima és possiblement l'única malaltia que és molt més prevalent en gent prima, és a dir, estar prim pràcticament en medicina sempre és bo, però la prevalència d'osteoporosi en gent prima és més elevada que en gent més gran, no? I en relació a la pregunta que me demana, doncs clar, s'ha de demanar al metge, el metge l'ha de sospitar, ha de demanar la densitometria i jugant en tots aquests factors i el resultat de la densitometria, si se diagnostica una osteoporosis, pues posar qualque tractament. Però abans del diagnòstic és molt important la prevenció i sempre pues, hem d'aconseguir que la gent tingui la massa òssia el millor possible, una alimentació equilibrada. La dieta mediterrània és molt correcta, en correctes quantitat de calç, de fòsfor, de vitamina D, la importància de la vitamina D, aquesta vitamina que la tenim a la pell amb altres nutrients i tal, i s'activa amb el sol, i tot això aconsegueix que puguem estar el més previnguts possible. Però quan ja l'hem diagnosticada, pues ja hem de fer alguna cosa més actiu.
Toni Juan, cap de reumatologia de l'Hospital de Son Llàtzer, moltíssimes gràcies per aquests consells i així d'aquesta manera prenem bona nota perquè és molta la població, igual que molta part de la població té aquesta manca de vitamina D que va molt lligada als ossos, és també molt alta la xifra de persones que la pateixen. Avui és el Dia Mundial, pensàvem que era el moment perfecte per fer aquest recordatori. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Pues molt agraït a vostès, gràcies, bon dia.
11:32, una petita pausa, tornant tot d'una.
IB3 Ràdio és investigació.
Arriba el 46 Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona pareixa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Onze i 35 minuts, moment ara per parlar d'un robatori de pel·lícula.
La pel·lícula va anar així. Quatre lladres varen entrar ahir a la galeria d'Apolo del Museu Parisien de Louvre i varen treure nou peces de les col·leccions de joies de Napoleó i dels reis francesos. Els delinqüents varen entrar al museu des del carrer utilitzant un camió amb una escala extensible per accedir en el primer pis. Varen rompre una finestra i tot seguit es varen dirigir a les vitrines on eren aquestes joies. Quan han aconseguit el botí, però, els lladres han fugit a moto. Tot en 7 minuts.
En la fugida han perdut dues peces, la corona de l'emperadriu Eugènia de Montijo i una altra que encara no s'ha especificat quina és. Les primeres investigacions apunten al fet que els autors eren quatre individus que anaven armats amb petites motosserres, que duien també guardapits grots i que es varen fer passar per persones de manteniment.
Com és lògic, i tant que ens agrada el cinema, volen saber un poc més d'aquest robatori. Per això saludam Lorena Robredo. Ella és conservadora de museu, vocal assessora del Ministeri de Cultura i que ha estat juntament amb part de l'equip al capdavant de les col·leccions del Palau Reial de Madrid. Lorena, bon dia.
Buenos días, encantada de saludaros.
Ja sabem que no ets la teva àrea en concret, però entre els professionals del sector, quan això passa, qui sol haver al darrere? Qui paga per tenir les joies de Napoleó a casa seva?
Pues obviamente una persona muy esteta, que a mi juicio se aburre y que yo creo que tiene, aparte de este gusto por la belleza, una ambición de poder, ¿no? De poder conseguir lo prohibido. Pero bueno, detrás de cada robo hay cuestiones muy variadas. A veces son políticas, a veces son económicas, depende de la pieza.
Clar, i Lorena, el Louvre és un dels museus amb una seguretat millor del món, perquè, clar, los elementos eren una escala, una escalera, entrar por la ventana, vestidos de mantenimiento. Clar, això és un poc Pepe Gotera i Otilio, si m'apures. No és Arsène Lupin que montó un plan estratègic per entrar dins el Louvre.
No, es que yo creo que realmente el cine ha hecho mucho daño, porque veía que empezabais con la sintonía de Misión Imposible y digo, está claro que es mucho más fácil. No parece ser, a la vista está, el museo, uno de los museos más seguros del mundo. Yo cuando he leído todo esto, porque he de decir que, aparte de que me dedico a ello, en lo personal todo el mundo de los robos de arte me fascina. Entonces, yo lo primero que pensaba es, primero, ¿cómo se tienen joyas en una vitrina que no sea de seguridad? Y luego, aparte, tan próxima al perímetro del edificio. Yo recuerdo cuando fui a conocer las joyas de la familia real británica que estaban en la Torre de Londres y además unas cámaras de seguridad con unas puertas de acero de un grosor de un brazo. Entonces, pienso que igual no estaban en las mejores condiciones. Lo que pasa que en Francia, como sucede en España, la cantidad de patrimonio es tan, afortunadamente, tan inconmensurable, es muy difícil tenerlo todo en las mejores condiciones, aunque se trabaja activamente por ello.
Clar, aquí dius les vitrines, dius les persianes i les finestres, que ja vos he dit jo que m'apareixen com a molt de paper.
Que, per cert, encara la tenen rompuda, perquè he vist imatges en directe de
home,
per París.
Home,
si
han de prendre ses...
i les empremtes dactilars,
però
etcètera.
Però és cert, això que comentava la Lorena, perquè jo aquesta setmana he estat a Copenhagen, no sé si ho sabíeu.
No, sí.
No, i vaig anar a un, de, a un dels palaus on tenen ses joies. Ara crec que els de ses joies és els de Rosenburg, que ets tenen just... Sí, Rosenburg, que ets tenen un soterrani i et cert que et cedeixes com a dins una càmera cuirassada. Hi ha, com a, hi ha
molta seguretat.
Hi ha soldats que són nins que estan fent servei militar, tampoc és que tinguin en Rambo, però bueno, ja tenen elements com a dissuasoris i et cert que les joies solen estar com a més protegides. Lorena, tu creus que el passado republicano de França ha jugat a la contra de la protecció de les joies de los reyes? Com eren de los reyes i les cortaron el cuello, diuen, pues las tenemos allí i no passa, i no passa res. Que protegen mucho más la Gioconda, per exemple.
No lo sé, pero lo cierto es que sí que en muchos de estos robos hay motivaciones políticas y hasta de revanchismo, ¿no? La Gioconda fue robada también, ¿eh?
Sí.
Luego ya se extremaron las precauciones, pero obviamente pues también tenemos más protegidas las Meninas que otras obras, ¿no? El Tesoro del Delfín, por ejemplo, estando en el mismo museo. No se puede proteger a todas las obras por igual, pero sí que es cierto que estas no parece, esta es una opinión muy, muy, muy primaria, porque no conozco los pormenores, pero no estaban protegidas quizá con la delicadeza que debieran.
Home, qui pensa que les roben?
Se va robar fa anys a Gioconda, crec que va ser l'any 1911, donaven segur per en Picasso i tot està com enllaçat.
Relacionat, perquè
mira, la setmana passada van robar o va desaparèixer un quadre d'en Picasso mentre era transportat d'un lloc a un altre. I no sé si Lorena pots arribar a calcular què poden valer o quin quin és el valor patrimonial d'aquestes joies que s'han robat, perquè ningú en parla de moment d'això.
Es que estas obras es imposible calcular, es imposible. ¿Cuánto valen los Stradivarius del Palacio Real? ¿Cuánto valen las Meninas? Es prácticamente imposible calcular un precio. Se suelen valorar efectos del seguro. Cuando hay un traslado, se valoran las piezas, bueno, pues para calcular en el caso de que haya un infortunio, como ha sucedido con el Picasso Camino de Granada. Pero a priori es imposible calcularlas. Cierto es que estas piezas son joyas, y esto da un matiz especial a este robo. Porque las joyas, lo cual sería una gran pena, se pueden desmembrar.
Claro.
El problema de estas piezas que se roban en museos es que son piezas que están muy controladas por la Interpol. Entonces no pueden salir a la venta en el mercado legal, por así decirlo, porque se detectarían y se detendría a los ladrones. Pero unas joyas sí se pueden desmembrar y vender los diamantes, las esmeraldas, de manera independiente, lo cual sería una pena porque perdería todo su valor. Mantendria únicament el valor econòmic.
Clar, però,
se podria calcular su valor econòmic.
Tu que ets una experta, com funciona aquest mercat negre? Ara, per exemple...
Ara això mos fascina, Lorena, pica... lo del mercat negre.
Ara ja m'agrada aquest el nostre tema. A mi dama una conspiració i ja feliç tot lo de matí. El Picasso que van robar o que va desaparèixer la setmana passada. Clar, hi ha un mercat negre de qualcú que digui vull un Picasso a casa meva, però un Picasso que no podrà mostrar, no podrà fardar de Picasso, perquè com és robado, no, nadie podrà venir a fer una foto d'Instagram per dir estic de vora aquest quadre. I amb aquestes joies, el mateix.
Per això, Xisco, hauria de ser una persona amb el síndrome de Stendhal, que quan vegi aquestes joies o vegi aquest Picasso, entri en un èxtasi o algo així, perquè és que si no, no m'ho ho explicam.
Bueno, es que aquí el síndrome Stendhal se mezcla un poco con lo que comentaba antes de porque yo puedo. Es esta vale, capacidad de demostrar que puedes hacerlo, puedo tener un Picasso en mi casa. Lo del mercado negro, pues muchas veces son robos por encargo. Es que robes y luego intentes colocar la pieza en el mercado negro, sino que ya tienes un comprador y te encarga ese robo. Suele funcionar así, porque si no, como vas tocando de puerta en puerta, oye, mira, tengo un Picasso, no lo cuentes porque es mercado negro, pero pues si te interesa. Entonces, son robos que se hacen por encargo. Incluso se sabe de casos, antigüedades, las que igual entran en tu casa si tienes grandes antigüedades y parece que no falta nada. Pero ¿qué pasa? Te han tomado fotografías. Y entonces son esas fotografías las que enseñan. Oye, ¿te interesa este comedor isabelino? Y te dicen, ah, pues sí, este podria estar bien para mi casa. I entonces bueno, ja
l'ho robo.
És que a qui no li pot... Perdona, és que...
Qui no vol un menjador isabelino?
Evidentment, a qui no li pot interessar un comedor isabelino per una casa de camp?
En les mesures d'habitatges que fan ara, t'assegur que la meitat dels que som aquí no mos ho poden permetre, perquè no tenim espai per poder posar mobles isabelinos.
És que el mobles isabelino, Lorena, lo que pide es espacio. És a dir, hay unos metros sí,
eso
para
sí,
que pueda lucir.
Lo caro es tener la casa para meterlo. Claro, el comedor no es para tanto.
Segurament no, els que han fet aquest encàrrec no són gent com nosaltres.
No, i sobretot,
no, com la resta de
i sobretot perdre la corona de Eugenia de Montijo, que t'ho imagina't, l'has de vendre. Tu tens una festa, un quinceanyera, i tu a la teva filla li vols regalar la corona perquè sigui la reina...
Demà no s'acosta la quinceanyera, no?
Perquè sigui la reina de la festa, mai més ben dit, i que els lladres te perdin la corona pel camí. També cutratge una mica aquest robatori, no, les coses com són.
Lorena Chisco ha dit que ha estat l'esperit d'Eugenia de Montijo, que quan fugien amb la moto ha dit, això és meu,
hombre,
i s'ha manifestat.
Eugenia de Montijo, que era una dona potent, des del más allá, jo estic convencido que la emperatriz Eugenia ha pegat un cop de viento i ha tomat la corona i ha dit, la corona no sale del Louvre. Yo estoy convencido.
Yo estoy convencida que Eugenia Montijo, donde estés, está muriendo de la risa con todo esto. Porque no es para mí.
Claro.
Dentro de la desgracia de la pérdida patrimonial, ¿eh? No desdramaticemos. Pero es que ha sido... Y perder una corona en mitad de la huida. Es que...
¿Te imaginas que la hayan trobado en terra, allà, eh? No, sens dubte és quasi propi d'un guió de ciència-ficció. Lorena Robredo, conservadora de museu i experta en art, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosotros. Que tengáis muy buena semana.
Quin no sé com poden dormir, conclusió així ràpida, no?, dels lladres de veres,
segur que no els ha llevat sa son, precisament.
Jo no, diré, perquè has de ser d'una altra pasta.
Jo diré el mateix que he dit a primera hora. Deixant de banda els temes morals, és a dir, no s'ha de robar, poder formar part d'una banda com Ocean's Eleven ha de fer il·lusió.
Però te dic una cosa, la conclusió és que duim vides molt avorrides, idò.
Evidentment. És que ahir la màxima emoció que vaig tenir era triar de quin gust volia gelat. Per tant, de vora això, estimada, és que qualsevol cosa que me proposis...
O gretar les ofertes de l'aplicació del súper quan te surt la ruleta.
De totes maneres, necessitem un altre tipus d'emoció.
Totalment,
no
cercam.
És a dir, ara que ho ha dit la Marta, quantes vals de súper són una petita alegria quotidiana...
Tens un problema.
T'has d'apuntar una banda, encara que sigui de música.
Que arribi el moment, a més si el manco mos ajuda a tenir un poc més d'emoció aquest dilluns.
I eren persones idèntiques a nosaltres.
El No Dilluns, amb Joan Ferrés.
Moment per refrescar i animar una mica els oients per començar bé la setmana. I avui, Joan, què m'es proposes com a moment no dilluns?
Bé, del manco sé que avui era molt necessari. Perquè
veia sí, ja has vist quines vides duim.
Necessitava emocions i vol dur emocions. Mira, ha coincidit, perquè normalment el moment no dilluns cercam notícies alegres, però avui cerca activitats que vos ajudin a això, a afegir emocions a la vostra vida, que vos entretenguin una mica. Perquè vull que agafeu pinzells, no sé com sou per pintar, però també que agafeu un violí, perquè avui practicarem una cosa que se diu aquarel·la emocional. sense mirar guió ningú sap que és, no? En principi,
no.
Però emocional, vingui, llavors explic. Això ho va crear una dibuixant catalana que era Mònica Planes, de fet ho va crear fa un any, en el qual s'entrena a persones en la pràctica d'hàbits saludables a través de la connexió interior i la pintura. És a dir, primer tenim una aquarel·la que utilitzam, però dic que és aquarel·la emocional, ja que volem imitar el que fan els infants. És a dir, volen fer el que fan els infants, que és pintar allò que els ven el cap. O sigui, posa-se a pintar-se aquarel·la així com senten les seves emocions, i això volen que ho fem els adults, també. Explica a Mònica que en aquesta la nostra etapa adulta ja no creem aquestes situacions per fer això, per pintar el que mos vengui en el cap, que ja no s'hi dona. Per tant, ella vol crear aquest espai per recuperar el que feien de petits. I, a més, ho acompanya a vegades en sols de sa música. Moltes vegades, per exemple, diu que hi posa un sol d'un violí en directe, ve algú tocar un violí en directe com a acompanyament o un altre instrument. Per tant, si hi hagués activitats aquí programades d'aquarel·la emocional a Mallorca, qualcú de vosaltres tres hi voldria participar?
Sí, que té més punts és de Marta Garau. Les coses com són.
He participat ja en algunes d'aquestes.
A mi d'entrada no me crides atenció, me sap greu.
Jo sóc molt de fer coses de manualitats, però sí que me faria una mica de respecte al tema violí, en concret. És que el violí és molt mal de tocar.
A mi és que comences fent aquarel·la emocional i acabes constel·lant. I vulguis que no, jo ja tenc una edat, estimada, que a mi això m'agafa ja una mica gran. I no vull obrir cap melons.
Tot és provar, si és con edat, no te pensis.
Supos que tot és provar, tant, però...
De veres... Perdona, tant de bo que no tenim l'autora, que estem només no recomanant vull... la proposta,
no,
eh?
No, de veres. Sí, hi ha portes que no vull obrir perquè me conec i jo ja vaig fins a ses golfes. I seria un notura.
Mònica Planes, què tal? Benvinguda.
És que tu t'imagines.
No, és a dir, que us respectaries una opinió, si és con edat.
No passa res, però tampoc fa falta ser tan sincer.
Jo sí que vull compartir amb vosaltres que, bé, no sé si sabeu que fa un parell de setmanes ja vaig anar els 5 dies i m'han posat un repte que va ser pintar...
I ho va fer molt bé, Joana Margarita.
Bueno, jo vull contar això perquè, més enllà de relaxar-me, allò que m'ho va passar jo és que m'haig tensionar moltíssim. Vaig tenir un mal d'esquena brutal el dia següent. O sigui, vaig tenir tanta tensió. Clar, focos a
no
mi persona.
No serveix tampoc per una Joana, idò.
Clar, vull dir que...
Però perquè ets perfeccionista.
Clar, tu vols dir?
Sí,
no sé,
sí, tu repte, te'l vas plantejar perquè tu volies fer unes menines com si fossis una Joana Velázquez. En canvi, tu havies d'anar allà a fluir.
Exacte.
Sí, segurament la pressió d'estar davant les càmeres i que fos un repte, ja, només per això, perquè després ja vos dic, jo m'agrada molt fer manualitats, pintar no he pintat massa, però, per exemple, he fet una estora de crochet, he fet calcetes dibuixes pintades, jo aquestes coses sí que m'ha relat molt, però...
Ai, estotxos per mascaretes, John Jane Kuhn, fet per Joana Maroto.
Mascaretes vaig fer moltíssimes, quan encara molts pensaven que ser mascaretes... Jo he fet moltes coses, però, clar, bajo pressió no relaxa.
No, i aquí és just el contrari, aquí és pintar el que te passi pel cap sense haver d'imitar-la, sinó que tal qual te surt, o sigui, quan fa un infant, agafa-li un pinzell i el pintes paper al sofà, però pinta. Així que és l'important. I d'això. Però, a més, la seva creadora diu que va descobrir que va una mica més enllà de les teràpies convencionals que solen fer. És a dir, diu que té algun casos de persones que van participar en el qual els va ajudar en aquell moment a superar certs dolors que tenien quan estaven dins aquesta activitat. Parla, per exemple, d'una alumna que tenia l'esquena contracturada des de feia mesos, se va inscriure en aquesta sessió vivencial d'aquarel·la emocional. Diu que primer va començar la sessió una mica més reservada, però a poc va començar a entrar, se va relaxar, va interactuar amb les altres dones del grup, se va posar a pintar, fins i tot se va posar a plorar d'emoció, de tot el que li sortia, i el que va dir, diu que després ja no tenia dolor. Va dir, durant aquesta sessió no sé què ha passat, que m'he oblidat...
Va fer un pot de
Kundalini, oh? I doncs, mira, m'he oblidat del dolor.
Ai, dolors, porta'm al ball.
Parlant de dolor, com canta la cançó Ai, dolors, de Manel, vosaltres que trobeu? Perquè això també és... És complicat. Quan tenim mal, quan tenim això, algun problema, a vegades diuen que segons quines activitats que fas, segons coses, oblides en cert moment. Diuen que hi ha una part també mental, no?, que si tu focalitzes en una altra cosa, ho dic perquè això és un debat i no vull fer entrar en polèmiques, però Mira, enteneu que pugui passar?
Hi ha un mal que s'oblida, i és segurament el mal més fort que jo he experimentat, i potser a Marta també, que és quan has parit. Mm-hmm. Tens un mal horrorós, i que ningú te conta, i que ningú te pot descriure, però aquest és el que s'oblida.
I hi tornes, clar.
I hi tornes, sí, és que hi tornes.
Sí, totalment. Mm. És vera, eh? Però parlem de dolor físic o també de dolor emocional,
no,
aquí?
No, és a dir, parlant de que quan tu fas una activitat, és a dir, parlant d'això que deia Joana, que te n'oblides dels mals, això en general, però també parlant de que si pot passar que quan tu fas una activitat X que t'ajuda a focalitzar-te amb allò, t'oblides primer de les teves preocupacions, però també, per ventura, un mal que tinguis físic se pot reduir.
A mi sa feina. M'oblida a vegades de... no tens fam ni set... O sigui, a vegades te fiques tant, que sempre ho dèiem, no?, que te pots aïllar i ajuda molt, no?, perquè estàs ocupat tot el temps i romandre ocupat jo crec que és una gran teràpia.
I llavors aquí també pot funcionar, però bé, aquesta activitat...
A mi mai se m'oblida menjar.
Jo, tampoc.
Me sap molt de greu, però molt concentrat que estigui, sempre hi ha un moment per anar a fer-te un sàndwich.
Però una bona peli, una peli que dius, ostres, estic aquí... No, igualment...
No.
És que mirar peli i menjar...
Clar, clar, és que posar-te jo, triomple, clar.
Jo sou molt de sumar experiències.
No, no, sí, jo és que m'he mirat amb engis que
jo pot ser pinteria amb un batut a de vora mentre intentes trobar-te tu
és
mateix.
És que l'inspiració també ve per aquí, oi?
Clar, és veure, en gana no mos inspiren tant, estic d'acord. Però bé, aquesta activitat m'ha fet investigar sobre si mos agradaria o no tornar a aquell infant que érem, eh? Si ho feim, si mos ho hem oblidat del tot, si és el vostre cas, perquè vull saber, i ara vos presentaré una llista d'activitats per tornar a ser un infant. You got a friend in me. Ah, idò, apuntau, necessito que tingueu tots un bolígraf, perquè jo vos diré una sèrie d'ítems per tornar al vostre infant i vosaltres m'aniu apuntant a partir del que digui. Per exemple, jo, una recomanació que he trobat. Redescobreix el teu llibre infantil preferit. Per tant, apuntau ara, vosaltres, després
sense
ja vos demanar... Sí, sense dir-ho, després vos demanaré.
Vinga, ja t'he apuntat.
D'acord? Idò, el de fer aquest exercici de tornar a llegir-lo, per menys sí, recupereu aquell infant. Mira pel·lícules infantils. En aquest cas, mira o les que t'han marcat la teva època o actuals, que també t'agradin. Escolta la música que estava de moda a la teva infantesa. També, men, si teniu qualcuna que en aquest cas encara la seguiu escoltant. Menjar les llapolies que gaudiu de petit, si n'hi ha qualque llapolia que tingueu que l'heu recuperat o que és mítica, el manco que voldríeu recuperar-la... Visitar llocs favorits de la infància, és a dir, visitar llocs que de petits hi anàveu, sigui una platja concreta o una excursió, el que sigui, si vos agradaria fer-ho. I també això, no heu d'apuntar res, però si vos heu aturat mai amb el vostre fill o fill, on qui sigui, a tornar a botar baciots d'aigua, de fang, si això ho heu fet, si teniu unes botes adients també per fer-ho, però bé, això si ho heu fet. I també diu una altra recomanació, que això no heu d'apuntar, m'ho heu dit directament, si heu fet mai ara, que és escalar un arbre. Heu pujat un arbre darrerament?
Jo t'he de dir que per fer-me una foto no fa massa, vaig intentar-ho a l'ermita de Crist Rei i una mica més i me vaig nefrar. Per tant,
no, hem d'anar alerta amb això. Na Marta i en Xisco crec que tampoc, na Magdalena crec que tampoc, que ara ja ha pujat un arbre, tampoc, ara darrerament, aquests anys, però bé, vinga, deim-me, llibres infantils, Joana, que recuperaríeu?
Jo he apuntat, perquè és el primer que m'ha vengut en el cap, Mujercitas, perquè jo volia ser Najou. I el vaig llegir moltíssim en aquest llibre.
Mujercitas, na Marta...
No has conegut, el niño llorón, el tenia ple de papilla perquè jo no mai menjava bé. I el rellegia, i el rellegia...
I el tens, aquest,
sí,
encara?
Sí, tot ple de taques.
Jo també el conservo, el tenc a casa nostra.
I en Xisco?
Jo el primer llibre que vaig llegir a l'escola, que no era obligatori, va ser Abuelita Opalina, d'Anna Maria Poncel. Perquè jo no vaig conèixer les meves padrines. I era la història d'un nin que no tenia padrines i creava la seva padrina a partir de característiques de les padrines dels seus companys de classe. Ai, i troba una pedra que és opalina i per això li posa Abuelita Opalina en els personatges que s'intenten.
I ara hem de llegir aquest llibre.
Però mos deixen bascó destrossat.
No, però el llibre era meravellós. Però és que no ho vàrem conèixer les nostres padrines, era una manera Joan, de reconectar-nos al tema de les padrines.
Posa molt música de fons, perquè és perquè acaba molt...
De plorar.
Molt de plorar, aquest. Però bé, seguim. Pel·lícules infantils, Xisco. Que jo, ha recuperat, que recuperaries...
Jo és que sempre som molt de tornar a La Sirenita. Era la primera de Disney que vaig veure en el cinema, I me va encantar. I jo sempre he volgut ser el cangrejo Sebastián. I la mir sovint.
Marta?
Mira, són tantes perquè jo no he deixat de veure pel·lícules infantils. Me fascinen i les recomano.
Bé, i los Goonies.
Home, i tant, bé, los Goonies.
Però això seria com a més juvenil.
Sí.
Infantil, la Sirenita.
Infantil seria més Blancaneus.
Jo, la meva, sens dubte, és Nete.
Magdalena Estelrich, ja per acabar, pel·lícula infantil que recuperaries o que te va marcar.
Sí, que a mi m'agradava Pocahontas.
Idò,
clar, és que ella és
més
de 90.
Jo,
la
Robin Hood.
Robin Hood.
Sí. Però bé, aquesta és la llista, ja veurem.
A mi em pot deixar-se nostàlgia, eh?
Sí, perquè també,
crec
també.
Que ja perdona, és un poc
patològica. Infantil, sempre Rosa León, Enrique Llana i la Teresa Raval. Que no del 80 varen créixer.
Que se mos fuig els temps de les mans avui. Magda Estelric, directament.
Seré molt ràpida. El Mallorca va, el Mallorca va guanyar. Avui a partir...
A la fi.
Surt des del cens i avui a partir de la una en farem tertúlia. Una tertúlia que avui sí que farà escoltera després d'aquesta victòria.
Mira, quines ganes, eh? Després de tant de patiment, veritat, a la fi, mira, un poc d'aire fresc per l'equip.
Era molt necessari.
I tant, ja ho pot ben dir. Vos escoltam en no res, en una estoneta. I també, Clara i Mami, amb els continguts del dia a Menorca. Bon dia.
Bon dia. Arrencam setmana amb tertúlia. Ens acompanyaran els periodistes David Baret i Edurne Ayestu i l'exdirector insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca, Antoni Joaneda. Amb ells debatrem qualcun dels punts del dia que s'estan tractant en aquests moments en es ple del mes d'octubre del Consell Insular de Menorca, entre els que hi ha la petició per part del PP de reprovar el conseller socialista Marc Pons per a les deficiències de les obres de reforma del port de Fornells. A més, debatrem sobre la darrera enquesta de l'IBES i la valoració que fan els encastats de la gestió del Consell Insular de Menorca. Altres qüestions també, si mos dona temps.
I Laura Tur, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui tenim repassada l'actualitat en temps de tertúlia. Ja sabeu, comentarem amb el nostre trident d'experts algunes de les notícies més destacades dels últims dies i també, com a expert, en aquest cas en Formentera, parlarem amb en Pepo Rubio perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia en els últims dies a la Pitiusa del Sud.
Moltíssimes gràcies, company. I algun titular del dia a Mallorca que mos espera?
Mira, parlarem amb els comerciants com enfronten la temporada baixa, parlarem dels animals que varen viure a Mallorca fa milions d'anys i conversarem amb un camioner que ha corregut un milió de quilòmetres sense sortir de Mallorca. Clar, amb un camaró que era molt d'anys, òbviament.
Pues escoltem en pocs minuts i nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dilluns.